Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Com esteu? Avui ens despertem amb 4 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 3 graus a la Seu d'Urgell i 9 a Amposta. I fa pocs minuts que s'ha acabat el discurs de l'Estat de la Unió al Congrés dels Estats Units. Ha estat el més llarg de la història, 1 hora 48 minuts.
Today our border is secure, our spirit is restored. Inflation is plummeting.
El president nord-americà ha fet un resum triomfalista de la situació del país, que assegura que té la frontera més segura de la història, que és més respectat que mai, i ha criticat el Suprem per haver tombat els aranzels. Ha assegurat, però, que els tornarà a aplicar sense necessitar l'aval del Congrés. Ha parlat també de Maduro i de l'Iran. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
Què més destaques del discurs de Donald Trump?
Doncs mira que ha estat un concentrat d'autoensabonada durant el qual no han faltat frases tan conegudes com he acabat amb 8 guerres, he rebaixat el preu dels ous i la benzina o ara pagarem els medicaments més econòmics del món. També ha dit que està a punt de començar potser una guerra però que aposta per la via diplomàtica. Ha parlat de l'Iran.
Negociem amb ells, volem entendre'ns, però no hem escoltat les paraules màgiques i mai no tindran l'arma nuclear. Prefereixo resoldre això per la via diplomàtica, però una cosa segura, mai no permetré al principal sponsor del terror tenir l'arma nuclear. No ho podem permetre.
Doncs aquestes són les paraules del president nord-americà. Gràcies, Oriol Serra. Un altre dels temes del dia també serà la desclassificació dels documents del 23F. Serà a partir del migdia que les 153 unitats documentals es faran públiques i un dels grans punts d'atenció serà quin paper hi va jugar l'aleshores rei Joan Carles.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar.
Amb qui va parlar Joan Carles? Què va fer durant les 7 hores que van passar des de l'entrada de Tejero al Congrés fins a aquest missatge televisat en què condemnava els fets? Què en sabia dels plans d'Alfonso Armada, que havia estat també la seva mà dreta i va acabar sent el líder intel·lectual del COP? Avui en parlarem a partir de les 11 del matí amb Laurence Debray. És amiga personal del rei i ha escrit les seves memòries, publicades recentment.
Ja que és una mica l'hora de fer balanços, quan un publica les seves memòries, com veu vostè els seus 39 anys de regnat?
Realment he servit a Espanya i als espanyols, i a vegades no he parat atenció a la família. Espero que em perdonin i que els espanyols entenguin el que he fet.
Reconciliació continua amb bon ritme per cert de ventes. Per ara, Joan Carles de Borbó només n'ha parlat en aquesta entrevista que sentíem a la televisió francesa. A quarts d'11 passejarem també amb Albert Om. Parlarem d'una de les figures més icòniques de les mobilitzacions dels últims anys a casa nostra. És Tito Álvarez.
Volví ahora para pasar las navidades y bueno, pasó lo que todos sabéis. Un flechazo en todo el corazón y bueno, ya sabéis cómo soy, que cuando veo algo que quiero, pues voy a por ello.
I el sector del taxi es queda orfe per la decisió de Tito Álvarez d'anar-se'n a viure al Carib. I després ens fixarem també en els Premis Goya, que s'entregaran aquest dissabte a Barcelona.
¿Tú has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura?
De moment, Los Domingos és la favorita per emportar-se l'estatueta a la millor pel·lícula i millor direcció. Ho analitzarem a partir de 11:15 amb Mariola Cubells i Darío Porras. Això avui, que ja és dimecres.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Estar sin ti. casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás.
Benvinguts a Nou Matí, bon dia Catalunya.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 6 i 6. Frederic Vincent, bon dia, bona hora.
Què tal, bon dia?
Fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs encara amb els efectes de les ventades de fa dies. A les Terres de l'Ebre, el vent va arrencar 10.000 vigues de l'estructura de les muscleres del fangar. Segons avançat la CN, els productors de moluscos del Delta calculen que les pèrdues per aquestes ventades poden fregar els 2 milions i mig d'euros i demanen ajuts.
I a Brussel·les?
Més despesa militar. Tenim ja les últimes dades de l'Institut Internacional d'Estudis Estratègics. Segons aquestes xifres, Europa representa el 21% de la inversió mundial en defensa. Són 4 punts més que fa 3 anys. És bàsicament gràcies a la pujada de la inversió alemanya. Els Estats Units encara lideren aquesta classificació amb molta diferència. Són el 36%. L'Institut diu que la despesa militar va arribar l'any passat al màxim històric de 2,63 bilions en B alta de dòlars.
Amb què ha anat a dormir als Estats Units?
Doncs amb la guerra per comprar els estudis de la Warner encara. La Paramount ha millorat la seva oferta. Oferia $30 per acció, ara n'ofereix 31. Recordem que la Warner havia arribat a un acord amb Netflix, però ara la cosa podria canviar. Si Warner decideix que li agrada aquesta oferta, Netflix encara té temps de millorar la seva pròpia oferta.
I amb què dinen avui a la Xina?
Amb el president de la plataforma de moda ràpida Xin, que ha denunciat la pressió regulatòria a l'estranger. No és gens habitual que el president de Xin, Xu Jiantian, parli en públic. Ho ha fet en una trobada econòmica per destacar que la seva empresa, diu, és un dels grans agents comercials del món. Recordem que fa ben poquet, Brussel·les anunciava una investigació a Xin per la venda de les nines sexuals amb aspecte de nenes.
Avui és dimecres 25 de febrer, ens hem despertat amb 3 graus a Tremp, 7 a Sant Feliu de Guíxols i 10 graus a Sitges. I amb boira, tot el litoral. De fet, es troba situada sobre el mar i en alguns moments entra a terra i deixa la visibilitat reduïda. Això pot passar avui en qualsevol moment del dia al litoral, però a les comarques de Girona aquesta boira entrarà una mica més cap a l'interior. Farà sol a la resta de zones de l'interior, amb una temperatura molt agradable avui també, de 19-20 graus, una mica més al Pla a Lleida, i en canvi a la costa el termòmetre quedarà més frenat.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Jordi Amat, Esther Vera, Laura Aznar i Nacho Corredor, i parlem també de l'augment del nombre de persones que s'autodiagnostiquen a través de les xarxes socials o per mitjà de la intel·ligència artificial. En parlarem amb l'excap del Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Vall d'Hebron, Joan Ramon Laporte. Serà a partir de les 9 del matí. Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Abans ens actualitzem. El govern i Esquerra es veuran les cares aquest matí a la sessió de control al Parlament.
Serà després que el líder dels republicans Oriol Junqueras anunciés aquí al matí de Catalunya Ràdio que tombaran els pressupostos de la Generalitat si no hi ha un compromís ferm perquè Catalunya pugui recaptar l'IRPF.
Què es fa habitualment quan no estàs d'acord? Pues presentar una esmena a la totalitat. Habitualment es fa això i, per tant, probablement, si passa això, doncs la resposta serà aquesta, clar.
Ara bé, des del govern estan convençuts que Junqueras acabarà canviant d'opinió i per ara no contemplen cap altre escenari que no sigui el de tenir pressupostos.
Albert Prat.
A partir de les 9, el Parlament serà un bon termòmetre per comprovar fins a quin punt ha escalat la tensió entre Salvador Illa i Esquerra Republicana quan tot semblava dat i beneït. A hores d'ara, les posicions estan enrocades. Junqueras exigeix un gest immediat a la Moncloa, però la Generalitat vol treure-li aquesta pressió de sobre i no dona senyals que hagi d'arribar cap compromís en públic des de Madrid.
Hi ha coses que no poden ser d'avui per demà, però tenen el compromís del president de la Generalitat de Catalunya i tenen un any i mig de compliment d'acords no menors i no fàcils.
Per ara, fons de l'executiu no donen pistes sobre possibles moviments i ho fien tota la pressió que puguin fer els agents socials i econòmics a Esquerra Republicana. Des de Barcelona, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
La jutge de la Dana, que veu indicis per investigar Carlos Mazón, demana al Tribunal Superior de Justícia valencià que imputi l'expresident.
La magistrada li atribueix una actitud passiva durant gairebé 5 hores en un reservat d'un restaurant.
La jutge parla de negligència en la coordinació i gestió, de falta de presa de decisió
declaracions i d'actitud passiva per part de Carlos Mazón. Afegeix que la dana no va ser imprevista i que s'haurien pogut prendre mesures. Els socialistes valencians i Compromís celebren el pas de la jutge i exigeixen al PP que demani l'acte de diputat a Mazón. També les associacions de víctimes, que ahir van compareixer a la Comissió d'Investigació de les Corts. Mariló Gradolí, portaveu d'una d'elles.
Mentre vostès continuen protegint políticament el principal responsable de la gestió del 29 d'octubre...
El Tribunal Superior haurà de decidir ara si investiga Mazón o no hi veu prou proves. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a les paraules de la cap de Meteorologia de Punt, Victòria Rosselló. La seva compareixença a la Comissió d'Investigació de les Corts va contradir el govern valencià i assegura que van avisar que seria un temporal històric.
En A Punt, el divendres, avisàrem a la direcció per a que es preparara per al que havia de passar el dimarts, perquè se veia que era molt probable que la pluja que anava a ser torrencial caiguera en les capçaleres dels rius. Es veien uns acumulats en alguns models meteorològics molt exagerats. Se veia que seria un temporal històric.
I avui, expectació a la pàgina web de la Moncloa perquè publicarà els 153 documents sobre el cop d'estat fallit del 23F.
El Consell de Ministres ha aprovat la desclassificació d'aquests documents que durant els últims 45 anys s'han conservat sota secret. La Moncloa no aclareix si els papers serviran per saber com es va dissenyar el 23F ni si estava implicat el rei emèrit Joan Carles I.
Els 153 documents que veuran la llum són tot el que s'ha trobat en els ministeris d'Interior, Defensa i Exterior sobre el 23F. El govern espanyol evita entrar en detalls. Diuen que no hi ha arxius sonors, però sí transcripcions de converses. Tampoc se sap si algun dels documents servirà per aclarir el paper que va tenir el rei emèrit en el cop d'estat fallit. Una pregunta que la ministra portaveu, Elma Sáiz, responia així.
El importante de evitar manipulaciones y conspiraciones que algunos usan para escribir una realidad paralela.
Mentre l'executiu pressiona els seus aliats per aprovar la nova llei de secrets oficials encallada al Congrés des de l'estiu, el PNB vol que s'aprovi la seva més ambiciosa, que rebaixa de 45 a 25 els anys per desclassificar tots els secrets d'estat. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Avui en aquest programa entrevistarem des de la delegació de Catalunya Ràdio a Madrid, a partir de les 11, l'escriptora, historiadora, guionista i directora de documentals que ha col·laborat en aquesta biografia de Juan Carlos I, Reconciliación, és Laurence Debray, amiga personal del rei, que avui ens acompanyarà, com deia, a partir de les 11. I la cúpula de l'anomenada policia patriòtica es desmarca de la guerra bruta contra la família Pujol en la sessió d'aquest dimarts del judici contra l'expresident i els seus fills.
Avui el tribunal interrogarà el policia que va fer l'informe de l'AUDEF sobre el cas Pujol.
A més, especial a l'Audiència Nacional de Madrid, Maria Núria Rebella.
L'excomissari José Manuel Villarejo, un dels artífexs de l'Operació Catalunya, ha nervat el tribunal amb les seves excuses, especialment quan s'ha fet l'orni en preguntar-li per Maria Victòria Álvarez, l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola i a qui va acompanyar a denunciar el cas.
He conocido muchas mujeres en mi vida y puede ser que esta señora, no sé, me suena de haber hablado alguna vez con ella o lo vi. Pero insisto, he tenido problemas, me he separado varias veces, he tenido varias novias.
Pues le ha preguntado por una persona en concreto y no hace falta entrar en esos chascarrillos.
Des de Madrid, Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Rússia ha acusat França i la Gran Bretanya de voler enviar armes nuclears a Ucraïna, una afirmació que Kiev ha qualificat d'absurda.
Vladimir Putin també denuncia que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i els seus aliats occidentals volen torpedinar les negociacions de pau amb atacs terroristes.
Els serveis secrets russos no n'han aportat cap prova i malgrat que París i Londres ja ho han desmentit, Putin insisteix de les greus conseqüències que podria comportar un xoc entre potències nuclears.
Ja hi ha informes als mitjans de comunicació sobre els seus intents o més aviat intencions de fer servir fins i tot algun tipus de component nuclear. Probablement entenen com podria acabar tot això.
El president rus creu que els seus enemics també promouen atacs terroristes perquè no poden vèncer Rússia a la guerra i per això ha reclamat públicament una major protecció dels alts càrrecs militars després dels últims atemptats a Moscou. Des de Donetsk, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I missatge de resistència d'Ucraïna en el quart aniversari d'aquesta guerra. Volodymyr Zelensky treu pit i diu que Putin no ha aconseguit els objectius que els han preservat també en el país.
Cap fissura, tampoc en el suport comunitari que des de la capital ucraïnesa li han garantit l'ajuda que els calgui. Al carrer, però, el cansament es deixa notar.
Ursula von der Leyen diu que la Unió Europea garantirà l'ajuda econòmica de 90.000 milions d'euros a Ucraïna, malgrat els vetos a la seva aprovació.
Let me be crystal clear.
Deixeu-me ser clara com l'aigua. I el president del Consell també ho ha dit. El préstec va ser acordat per 27 caps d'estat i de govern al Consell Europeu. Han donat la seva paraula. Aquesta paraula no es pot trencar. així que complirem amb el préstec d'una manera o una altra.
La presidenta de la Comissió i el del Consell, Antonio Costa, han reafirmat aquí fer el suport a Ucraïna i a Zelensky sense esperança, amb un final ràpid de la guerra. Els ucraïnesos han recordat els morts amb ofrenes als memorials o visitar els cementeris per tot el país. Des d'aquí, José Antonio Rodríguez i Vicent Mifsud per al Matí de Catalunya Ràdio.
En paral·lel, les Nacions Unides, el secretari general de l'Organització Mundial, Antonio Guterres, ha fet una crida a l'alto el foc immediat. Guterres ha qualificat aquesta guerra de taca sobre la consciència global.
L'Assemblea General de l'ONU ha aprovat per un marge de vots ampli una moció que dona ple suport a Ucraïna en la defensa de les seves fronteres reconegudes internacionalment. 107 dels 193 estats membres de l'ONU hi han votat a favor. Els Estats Units s'han abstingut. Precisament la representant de Washington al Consell de Seguretat, Tammy Bruce, ha emplaçat Kiev i Moscou a arribar a un acord a les negociacions auspiciades per la Casa Blanca.
Un cop més, demanem a les dues parts que continuïn a la taula de negociació i que amb un esperit de flexibilitat arribin a un compromís i que amb el deure de protegir i preservar les vides dels seus propis ciutadans posin a fi aquesta guerra bàrbara d'una vegada per totes.
Coincidint amb el quart aniversari de l'atac rus contra Ucraïna, edificis emblemàtics d'Europa, com la Torre Eiffel o la Porta de Brandenburg, s'han il·luminat amb la bandera ucraïnesa.
I en aquesta guerra, la majoria de víctimes són combatents ucraïnesos i russos, però també n'hi ha d'estrangers. Gent d'altres països que, per una raó o una altra, s'han acabat enfrontant a la invasió russa.
Una d'aquestes víctimes és Marià García, un valencià que el 2014 se'n va anar a viure a Ucraïna per fer-hi feines humanitàries i que el 2022 van ser detingut pels russos quan es manifestava contra la invasió en un territori ocupat per Moscou. Des d'aleshores, la seva parella, Tatiana Marina, ucraïnesa, no s'ha sabut gairebé res, només que hauria estat en una presó de Crimea i que l'haurien torturat. La Tatiana ho ha explicat a l'Informatiu Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
Avui no sé on és i no sé si es viu. Hi ha un buit d'informació total. Cap de les autoritats a les quals ens hem adreçat té resposta sobre on és, si està viu o mort o en quin estat es troba. Absolutament res.
Ara més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Quan són les 6 i 17, viure a la ciutat de Barcelona ja és el doble de car que viure a la segona corona metropolitana.
Els preus a la capital de Catalunya han superat per primer cop els d'abans de l'esclat de la crisi financera.
Sara Riera.
Ara mateix anar a viure a Mataró és un 47% més barat que viure a Barcelona, a Granollers un 49%, a Terrassa un 51% i a Manresa un pis costa, atenció, un 70% menys que Barcelona. En plena crisi de Rodalies, els notaris que han recollit aquestes dades subratllen la importància d'un transport públic que funcioni. Albert Martínez és el director general del Centre Tecnològic del Notariat.
El tema de l'habitatge, sí o sí, passa pel transport públic. No fem trampes al solitari. Barcelona dona pel que dona, 100 quilòmetres quadrats i cap el que hi cap. Per tant, a partir d'aquí hem d'anar a primera, segona i tercera corona.
El dèficit d'habitatge els últims anys a Catalunya ronda els 50.000 pisos. Si en els pròxims anys l'oferta no augmenta prou, diuen els notaris, Catalunya serà una olla a pressió. Sara Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el sindicat de llogateres ha presentat 58 noves denúncies davant l'Agència Catalana de Consum.
Són per anuncis fraudulents detectats als portals Idealista, Bitacli i Fotocasa en pisos de Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès i Montcada i Reixac. 35 d'aquests anuncis són lloguers habituals, 8 de temporada i 15 per arrendament d'habitacions. Segons l'entitat, immobiliàries i propietaris continuen oferint lloguers amb rendes abusives, malgrat l'aplicació del topall de preus. També critiquen que des de l'entrada en vigor del règim sancionador de la regulació de lloguers, només s'han interposat 3 sancions per incompliment de la normativa.
Catalunya és el territori de l'Estat amb més habitatges centenaris.
En té 220.000 que es van construir entre el 1900 i el 1920, segons dades del Ministeri. En general, el 60% del parc d'habitatge que hi ha està envellit i té més de 40 anys. Això vol dir que més de la meitat dels habitatges no compleixen les exigències d'aïllament tèrmic ni les mesures d'eficiència energètica que convindria en un país on la temperatura continuarà pujant per la nova realitat climàtica. El director del postgrau de rehabilitació de l'escola CERT, David Lladó, dibuixava aquest retrat del nostre parc d'habitatge a l'espai Insostenibles de 3Cat Info.
Doncs edificis mal aïllats i, per tant, amb una transmissió tèrmica interior-exterior molt dolenta, mal ventilats i, en general, per tant, manca d'estalvi energètic i factures altes de subministraments.
La solució més sostenible és la rehabilitació, entre altres coses, perquè redueix a la meitat l'impacte ambiental respecte de l'obra nova.
I els sindicats de l'ensenyament del País Valencià es manifestaran dissabte contra la decisió del govern del Partit Popular d'eliminar del currículum del batxillerat els autors catalans i balears.
A partir del curs que ve, la Conselleria d'Educació pretén que l'assignatura de Llengua i Literatura Valenciana no s'estudiïn els autors nascuts a Catalunya o a les Illes. Els sindicats s'han aixecat en peu de guerra contra el veto, consideren una decisió ideològica i alerten que s'utilitza un criteri geogràfic per negar la unitat lingüística. Marc Candela, portaveu del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament Valencià.
Ells s'han incorporat literatura espanyola i hispanoamericana. I, en canvi, el nostre ho hem fet al revés. El nostre parlava de literatura catalana, normalitat, i ara és literatura valenciana. És que és absurd. O sigui, si parles de literatura espanyola, evidentment estàs parlant de literatura hispanoamericana, i si parles de literatura catalana, evidentment estàs parlant de literatura del País Valencià.
A més de la manifestació d'aquest dissabte, també han anunciat una vaga de professors fins per al 31 de març.
I la meitat dels nois joves espanyols considera que el feminisme només s'utilitza com a eina política de manipulació i adoctrinament.
Ho diu l'últim baròmetre de joventut i gènere després de fer més de 3.000 enquestes a nois i noies entre 15 i 29 anys. El percentatge de joves que se senten feministes cau al 38%, 12 punts menys del màxim històric assolit l'any 2021, i una de cada quatre noies asseguren que la seva parella els ha revisat el mòbil. La psicòloga Alba Alfagema defensa que cal revertir comportaments com aquest.
És important assenyalar aquestes conductes, sobretot perquè no caiguin ni en la normalització ni en la banalització. Les dones identifiquen perquè pateixen aquesta violència, però a l'altre costat, als nois els costa molt identificar aquestes situacions com a situacions de violència.
I Yolanda Díaz no retracta d'haver assenyalat Julio Iglesias com un abusador sexual.
Després que el cantant demandés a la vicepresidenta espanyola per haver-lo acusat d'abusos, Díaz li ha respost felicitant els periodistes que van publicar el cas i fent costat a les víctimes.
Siempre voy a estar del lado de las mujeres trabajadoras. Las mujeres estamos hartas y quiero decirles que no nos vamos a callar.
La denúncia contra Julio Iglesias va quedar arxivada fa un mes i el seu advocat ha engegat els tràmits previs a una querella per injúries. Demanava a la líder de Sumar que reconegués el dany causat i rectifiqués les seves declaracions als mateixos mitjans i franja horària en què ho va dir.
I l'Audiència de València envia judici l'exvicepresidenta valenciana Mònica Oltra per possible encobriment d'abusos sexuals a una menor tutelada per part del seu exmarit.
L'Audiència ha acceptat els recursos del PP i Gobiernate i l'ha desestimat l'arxivament de la causa que havia dictat el jutjat d'instrucció quan no va apreciar indicis de criminalitat. El síndic de Compromís a les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ho qualifica de cacera política.
No hi ha cap indici de criminalitat. Ho han dit dos autos de dos jutges diferents. Ho diu el fiscal. Crec que la caceria política a Mònica Oltra continua amb una decisió de l'Audiència absolutament inexplicable.
Per cert, avui hi ha la segona també jornada d'aturades parcials als ferrocarrils de la Generalitat.
De 6 a 9 del matí i de 4 a 6 de la tarda els serveis mínims seran del 50%, d'11 a 12 de la nit del 25%, i la resta del dia hi haurà la freqüència habitual.
Aquest dimarts el seguiment de la vaga ha estat baix, però tot i això ha provocat importants afectacions pels usuaris. El sindicat SEMAF, minoritari a ferrocarrils, justifica la vaga per qüestions de seguretat. José Javier Bleda és secretari de Ferrocarrils Autonòmics del sindicat.
Son muchos los campos y ninguno de ellos estamos detectando por parte de FGC un comportamiento acorde a la necesidad de mejorar la seguridad operacional.
L'empresa i el govern qualifica l'aturada artificiosa en plena crisi de Rodalies. En tota la història de ferrocarrils hi consta un únic accident greu, el de Sant Boi de l'any 2022, on hi va morir un maquinista. Rafael de Ribot pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Avui s'estrena el llibre de Montjuïc, Dones Valentes. És el llibre que la periodista d'aquesta casa, Txell Feixas, va escriure a partir de testimonis de diverses dones del Pròxim Orient. El muntatge està dirigit per Glòria Balanyà i es podrà veure a l'Espai Lliure fins al dia 22 de març.
És una obra de teatre.
Exacte.
Una versió del llibre. La segona. Que quan no tens res,
Ginestao, que és gràcies, i Miqui Núñez són els finalistes en la categoria de millor artista als Premis Enderrock, uns premis que es donaran en una doble gala que es farà els dies 25 i 26 de març a l'Auditori de Girona. També reconeixeran Artur Blasco, Sílvia Pérez Cruz o Josep Carreras amb els Premis d'Honor i a la Trajectòria. Tinc 10.000 alarmes per...
La tercera.
On peut comme ça se te fait voler son amour et sa liberté, son envergure, ses illusions, ses imprudences, ses questions, et devoir tout recommencer. On peut comme ça être condamné.
I dimiteix la directora del Louvre després de les crítiques pel robatori de les joies i l'estat de conservació de l'edifici. El president francès Emmanuel Macron ha acceptat la renúncia i ha definit la decisió com un acte de responsabilitat.
Pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Newcastle és un dels dos rivals que li poden tocar al Barça als vuitens de la Champions.
Amb la victòria 3-2 davant el Karabakh, l'altre rival sortirà de l'eliminatòria que juguen avui PSG i Mònaco a les 9, a l'anada victòria de l'equip de Luis Enrique 2-3. Han passat ja els vuitens de final l'Atlètic de Madrid, que va golejar el Bruges 4-1, 3 gols de Sorloth, el Bayer Leverkusen, empat a 0 amb l'Olympiacos, i el Bodo Glimt, que va tornar a guanyar l'Inter de Milà 1-2.
I avui juga el Madrid, que rep el Benfica.
Avantatge del 0-1 de l'anada pels madridistes amb un Mbappé que es dubta fins última hora per molèsties al genoll, i el Benfica confia que li aixequin la sanció a Prestiani i pugui jugar. Arbeloa és el tècnic del Madrid.
Creo que Vini marcó un gol muy bonito, un grandísimo gol, y que nada de lo que pueda hacer ni haya hecho en el terreno de juego justifica un acto de racismo.
Al Madrid Benfica el seguirem al canal Exclusió Digital de Catalunya Ràdio al 3CAT, narració del Sergi Andreu i anàlisi del Ricard Torquemada. També seguirem els altres partits de Champions: Juventus Galatasaray, 5-2 pels turcs, Atalanta Borussia Dortmund 2-0 pel Dortmund, i aquest Paris Saint-Germain Mónaco, d'on pot sortir el rival del Barça.
I els àrbitres espanyols rectifiquen.
En un bar que ha durat 9 dies, reconeixen que el gol que va donar la victòria al Girona contra el Barça hauria d'haver estat anul·lat per falta prèvia. A l'Euroliga de bàsquet, Virtus Barça, 8:45, transmissió a la Pia al web de Catalunya Ràdio al 3CAT. A l'Euroliga femenina, l'Uni Girona, ja classificat per la final a 6, rep el Fenerbahçe a 7:45, i el Granollers compromet el seu futur a la Lliga Europea d'handbol amb la derrota davant el Porto 27-29. A la Champions d'hoquei patins igual a de Reus.
Avui a les 9 seguirem la sessió de control al Parlament de Catalunya amb Salvador Illa. També anirem al Congrés dels Diputats per seguir la sessió de control a Pedro Sánchez. Serà a partir de les 9 del matí. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui, contribuents catalans i catalanes, un bon motiu per llevar-se pot ser amortitzar una mica els vostres impostos. I una bona manera, molt millor que col·lapsar l'atenció primària perquè teniu un simple refredat, és fer ús dels continguts de la plataforma 3CAT. I més concretament encara, fer-ne un ús satisfactori. Perquè, clar, a la plataforma 3CAT, com a qualsevol altra plataforma, doncs hi ha de tot i de qualitat desigual. Doncs entre les moltes coses bones que hi ha, s'hi poden trobar els especials d'humor de dos dels còmics més brillants de l'escena monologuística en català. Quin és el problema? Que costen moltíssim de trobar navegant. És gairebé impossible. I, per tant, l'única manera de veure'ls és buscant-los pel nom. Per tant, si us agrada l'humor fi, brillant, negre, de gran finor, entreu a 3CAT i busqueu aquests dos noms: Maria Rovira i Andrés Feingold. I trobareu els dos especials d'una hora d'aquestes dues bèsties de l'humor en la nostra llengua. Estic tan segur que riureu que, si no ho feu, estic disposat a tornar-vos jo mateix els diners.
Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame, dime tronco, no veo mi sitio y no puedo apagar.
I avui més cançons sobre la desclassificació del 23F.
Sí, la frase més recordada del cop d'estat, fins avui almenys, és allò de "se sienten coño". I per això avui cançons que tenen tacos a les lletres, paraules malsonants. El Canto del Loco parlava d'esa puta música indiferente en aquest tamasso de zapatilles.
La finestra encara al vespre s'ha tornat en un mirall, i el que veig no menteix, m'espanta. Si almenys aquesta pluja em servís per netejar tots els núvols llargs i negres que ara es van filtrant per les parets, i potser massa temps a casa, pot ser, però que res tan fos. Déu ser que aquest cony de temps se'm fica el cas.
I els Pets ho van posar fins i tot al títol, amb aquest tamasso també, aquest cony de temps.
And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times, so I'll use my voice, I'll be so taboo, but they always win.
Another Love, si algú et fa mal vull lluitar, però m'he fet tants cops que seré maleducat. Tom Odell ho afegeix amb un fucking, que en la versió, diguem-ne, per la ràdio es va canviar, però en la versió original diu fucking, que, per cert, ja ho comentarem, però s'ha fet habitual a les cançons dels últims anys, eh? Afegir
sí?
Fuck i aquestes coses, ja, bueno, ja, ja, ja ho
repassarem. És més modern.
Exacte.
Oh, oh, oh.
Són 6:45. Titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Donald Trump situa els Estats Units en un moment daurat de la seva història. El discurs sobre l'estat de la nació que ha pronunciat aquesta matinada és el més llarg registrat mai.
La nostra nació ha retornat més gran, millor, més rica i més forta que mai.
Amb un to triomfalista, el president dels Estats Units afirma que en només un any de mandat ha aconseguit transformar el país de dalt a baix.
Avui la nostra frontera està segura, hem restaurat el nostre esperit, la inflació cau en picat, els sous pugen ràpid, els nostres enemics tenen por, l'exèrcit i la policia estan ben dotats i Amèrica és novament respectada, potser com mai abans.
I el govern i Esquerra Republicana coincideixen aquest matí a la sessió de control al Parlament.
Serà l'endemà que Oriol Junqueras hagi anunciat al matí de Catalunya Ràdio que tombaran els pressupostos del 2026 si no hi ha cap compromís ferm perquè Catalunya pugui recaptar l'IRPF. Des de l'executiu Illa estan convençuts, però que Junqueras acabarà canviant d'opinió. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
No contemplem cap altre escenari que Catalunya tingui uns pressupostos pel 2026. Hi ha coses que no poden ser d'avui per demà, però tenen el compromís del president de la Generalitat.
Ho analitzarem avui a l'Àgora del matí amb l'economista Guillem López Casasnovas. I també el govern espanyol publica aquest dimecres els més de 150 documents desclassificats seran sobre l'intent de cop d'estat del 23F.
L'executiu, que parla d'informes, transcripcions de converses i possiblement també imatges, vol aprofitar el moviment per reimpulsar la reforma de la llei de secrets oficials. Elma Sainz, ministre, portaveu.
L'important és evitar manipulaciones y conspiraciones que algunos usan para escribir una realidad paralela.
Y apelo a los grupos políticos para que esa ley de formación desclasificada sea una realidad, para lo que estamos contando hoy no sea una excepción, sino que sea la norma.
I un dels interrogants que pesa sobre el 23F és el paper real de Joan Carles de Borbó. És una de les qüestions que abordarem també amb Lorenz de Brey, amiga i autora de la biògrafa del rei emèrit. Serà al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 11. I la jutgessa de la Dana demana al Tribunal Superior de Justícia valencià que investigui l'expresident Carlos Mazón.
La magistrada veu indicis de la responsabilitat de Mazón en la tragèdia i li atribueix una actitud passiva davant dels fets. Reacció del president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Con todos los respetos, vamos a esperar tranquilamente la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo.
Vladimir Putin acusa sense proves França i la Gran Bretanya de voler enviar armes nuclears a Ucraïna.
Londres i París ho neguen i Kiev ho qualifica d'absurd.
I viure a la ciutat de Barcelona ja és el doble de car que viure a la segona corona metropolitana.
Albert Martínez és el director general del Centre Tecnològic de Notariat.
El tema de l'habitatge, sí o sí, passa pel transport públic. No fem trampes al solitari. Barcelona dona pel que dona, 100 quilòmetres quadrats i cap el que hi cap. Per tant, a partir d'aquí hem d'anar a primera, segona i tercera corona.
Els sindicats valencians de l'ensenyament es manifestaran dissabte contra el govern del Partit Popular que ha eliminat del currículum el batxillerat dels autors de Catalunya i les Illes Balears.
Ho denuncia el portaveu del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament Valencià, Marc Candela.
Ells s'han incorporat literatura espanyola i hispanoamericana. I en canvi, el nostre ho hem fet al revés. El nostre parlava de literatura catalana, normalitat, i ara és literatura valenciana. És que és absurd. O sigui que si parles de literatura espanyola, evidentment estàs parlant de literatura hispanoamericana, i si parles de literatura catalana, evidentment estàs parlant de literatura del País Valencià.
I avui hi haurà una segona jornada d'aturades parcials als ferrocarrils de la Generalitat.
De 6 a 9 del matí, de 4 a 6 de la tarda, amb serveis mínims del 50% i d'11 a 12 de la nit, amb el 25% de la circulació de trens.
I a la cultura, Oques Grasses, Ginestar, Alosa i Figaflaues són els principals finalistes dels Premis Enderroc.
Els guardons es lliuraran el 25 i 26 de març a l'Auditori de Girona.
Repassem les portades de la premsa. Avui Marc Curado amb Mazón i Zelensky de protagonistes.
Sí, La Vanguardia, la jutge de la Dana demana la imputació de Mazón per la seva negligència grollera, citat actualment, titulars calcats El Periódico, El País, El Mundo. També al diari Ara llegim que la jutgessa de la Dana demana imputar Mazón per homicidi imprudent. Ens quedem a l'Ara, que titula Zelensky convida Trump a Kiev perquè vegi el patiment, i ho il·lustra amb la gran foto de portada on es veuen rams de flors que recorda les víctimes d'aquests 4 anys i una dona plorant. El Periódico, Europa acompanya Ucraïna. A la foto, Ursula von der Leyen. El Mundo, Zelensky exigeix entrar a la Unió Europea el 2027 mentre Putin revifa una amenaça nuclear. Altres temes de portada, diari Ara, la Generalitat perdrà 1.500 milions si no hi ha acord de pressupostos. La Vanguardia, els inversors es retiren de l'habitatge a Catalunya. Segons els notaris, El País, Abascal respon amb menys preu al pla de Feijóo per les aliances. I per acabar, dos titulars. Del Periódico, el primer, només 4 de cada 10 joves es declaren feministes, i el segon, el Mobile World Congress convida per primera vegada 11 empreses palestines.
Avui en Postes desperten amb boira i amb 9 graus de temperatura, al migdia no passaran dels 17, i en Mollerussa tenen 3 graus amb una màxima prevista de 22. Serà un dia amb boira litoral, però amb sol a l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, el temps continuarà sent assolellat, amb temperatures primaverals a l'interior. Avui es tornarà a arribar amb facilitat als 19 o 20 graus a moltes comarques. Segurament no pujarà tant com ahir, això sí. I en canvi a la costa hi haurà molts bancs de boira que van i venen des del mar i deixaran un ambient més fresc.
I després del veto del govern valencià dels autors catalans i balears al batxillerat, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. A banda de tenir un antic president i encara diputat que estava de sobretaula mentre s'ofegaven centenars de persones, el Partit Popular Valencià gaudeix d'una consellera de Cultura que acaba de vetar la literatura catalana i mallorquina de l'escola pública. Segons diu la senyora en qüestió, Carmen Ortí, els populars voldrien que els alumnes se centrin en autors que escriuen en valencià. La cosa té certa conya, perquè jo, quan llegeixo clàssics com Marc, Martorell, Estellers o Fuster, ho faig en la meva llengua, es digui com es digui. I la cosa encara té més conya, perquè la senyora Ortí, diu la Viquipèdia, és llicenciada en psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya. I suposo que estudiar en català no li va comportar cap problema lingüístic ni identitari. Serà, doncs, la nostra feina mantenir els autors catalans vius a València, sobretot mentre els nostres veïns del sud tinguin conselleres tan illetrades. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me
parle tout bas,
Bonjour,
ma chérie.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Bien.
Pas de photo.
Eh? Què? Bueno, va, amb què ets despertes?
Ai, amb la música de la cantant francesa Zaz i la Vie en Rose. La versió que em va fer. I és que tal dia com avui, un 25 de febrer, però de l'any 1935, Louis Lumière va presentar davant l'Acadèmia de Ciències Francesa una seqüència del cinema en relleu. Aquesta exposició tècnica va demostrar els seus avenços en l'estereoscòpia aplicada al cinema, dècades després de la invenció del cinematògraf al 1895.
I de què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? A veure,
hem comentat la història del Mico Punch. No sé si n'estàs molt al tanto d'aquesta història del Mico Punch. Sí. Que aquests dies doncs, estem veient molt a les xarxes, s'ha viralitzat molt i la gent se l'està estimant moltíssim. Sí. He de dir-te per això que la Lara García no és tan optimista com
el Mico aquest que abraça un altre nino.
Sí, i que ara ja s'ha fet...
Posat, això.
Sí, però es veu que... La Lara García li vaticina el seu futur clar i català.
Jo crec que l'acabaran matant.
Home, Lara, per favor, però per què?
Els companys d'aquests de gàbia que té malvats, jo crec que el pela.
No, però mica.
Jo crec que el pela l'acabaran matant.
Lara, per favor.
Us ho juro, jo m'estic preparant mentalment.
Per l'amor.
És que l'animal és molt cruel. Ho tens molt clar, eh? Jo el primer dia que ho vaig veure vaig dir, buf, això que fatal, això que era fatal.
Hem memoritzat el moment per si de cas li passa alguna cosa al Mico Punch, recuperar aquest instant de Lara García.
Esperem que no. I a la xarxa és Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs el vídeo de la tarda de Catalunya Ràdio, en què es veu com, mentre feien el programa, passa l'entrenador del Barça, Hansi Flick, passejant amb el seu net. Ell s'atura aquí darrere l'estudi, es gira, saluda i passa això.
Està passant per aquí... Ah, mira! Està passant per aquí l'estudi Hansi Flick.
Ens està saludant, que simpàtic.
Molt simpàtic, Hansi
Flick. Has pogut fer el vídeo saludant-nos?
Sí, he fet el vídeo saludant-nos.
Mira'l. Avui és el seu aniversari, no?
Ah, home, l'hauríem de veure.
Felicitats, Hansi!
Doncs ja tenim un moment. Mira, està bé, una imatge per la història pel Garriga.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Pau Sabrià, de Parlavà. És pagès i veterinari i es queixa de les conseqüències que creu que tindrà l'acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur. L'acord inclou l'eliminació d'aranzels en les importacions de més del 90% de productes d'aquesta zona i el Pau considera que això condemna no només la pagesia catalana, sinó el model de país.
Perquè sense pagesos els pobles es van apagant, sense pagesos l'equilibri territorial doncs, passa a ser una autèntica utopia, sense pagesos cada vegada tenim incendis més devastadors i ho hem viscut aquest estiu. Les conseqüències d'aquest acord van molt més enllà del que pugui semblar.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. 1000 ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees ahir van tancar amb lleus avenços, influïdes per Wall Street, que s'està recuperant de les caigudes provocades per la incertesa aranzelària. L'IBEX, però, arrossegat pel desànim dels inversors, ha caigut prop d'un 1% i perd el rècord de dilluns de 18.200 punts. Avui es publiquen resultats d'Nvidia, els més esperats, i el gegant de xips pot causar un ball de xifres a la borsa estatunidenca i de rebot a la resta del món. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
És boníssim. Així sí que comences bé el dia.
Això que veus és un granini? A mi m'encanta el de préssec.
Jo m'estimo més el de taronja. Però és que tots tenen un gust increïble.
És clar, la fruita més bona té gust de granini.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Hòstia, ho diu aquesta cançó. Sí, no puc suportar, no? Em genera una mena de...
Fora.
No, tranquil, vull dir, ja està
bé.
Sí, però és d'aquelles que dius, hòstia, com vaig poder fer això? I la toquem a cada concert?
No,
t'explico. Clar, sembla que sigui idiota.
Bueno, perquè el públic mana, vull dir que...
No, perquè tampoc és una cançó que agradi massa al públic.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
La producció és terrorífica.
Ah, la producció.
Sí, és horrible.
Catalunya Ràdio. 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
Notícia de fa pocs minuts. Aquesta matinada Donald Trump ha fet el discurs de l'Estat de la Unió al Congrés dels Estats Units. Ha estat, de fet, el més llarg de la història. 1 hora i 48 minuts. I ha fet un resum triomfalista de la situació al seu país.
La nostra nació ha retornat més gran, millor, més rica i més forta que mai.
Assegura que té la frontera més segura de la història, que és més respectat que mai. També ha criticat el Suprem per haver tombat els aranzels, però ha assegurat que els tornarà a aplicar sense necessitat de l'aval del Congrés.
No caldrà l'acció del Congrés, i a mesura que passi el temps, crec que els aranzels pagats per països estrangers substituiran, com al passat, el sistema d'impostos d'avui en dia, retirant el gran pes financer que recau sobre la gent que estimo.
I també ha parlat de l'Iran, els ha demanat que pronunciïn les paraules màgiques, que són no tindrem mai l'arma nuclear, segons ell. Hi ha hagut interrupcions contínues per aplaudiments dels republicans i ha acusat els demòcrates i els ha també insultat per la inflació o d'una suposada onada de delinqüència d'immigrants, diu, indocumentats. També ha dit que gràcies a ell s'han abaratit productes com els ous o el pollastre. Una part dels demòcrates, una trentena, han boicotejat aquest discurs amb un míting alternatiu.
Aquí el govern i Esquerra es veuran les cares aquest matí. La sessió de control al Parlament serà després que els republicans avancessin que tombaran els pressupostos.
Ho va anunciar Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio. Diu que mantindran aquesta oposició mentre no hi hagi acord perquè Catalunya pugui recaptar l'IRPF.
Què es fa habitualment quan no estàs d'acord? Pues presentar una esmena a la totalitat. Habitualment es fa això i, per tant, probablement, si passa això, pues la resposta serà aquesta, clar.
Responia Sílvia Paneque, portaveu del govern.
Hi ha coses que no poden ser d'avui per demà, però tenen el compromís del president de la Generalitat de Catalunya i tenen un any i mig de compliment d'acords no menors i no fàcils.
Ara bé, des del govern estan convençuts que Junqueras acabarà canviant d'opinió. De fet, no preveuen cap altre escenari que no sigui el de tenir i aprovar pressupostos.
Tot això, la primera sessió de control al president de la Generalitat després de la seva baixa mèdica. I l'altra gran previsió informativa del dia, aquest migdia la pàgina web de la Moncloa publicarà els 153 documents sobre el cop d'estat fallit del 23F.
Són uns 153 documents que s'han trobat als ministeris d'Interior, Defensa o Exterior. El govern espanyol diu que no hi ha arxius sonors, però sí transcripcions. El Consell de Ministres va proveir la desclassificació d'aquests documents que durant els últims 45 anys s'han conservat sota secret. La Moncloa no aclareix si els papers serviran per saber com es va dissenyar el 23F ni si estava implicat el rei emèrit Joan Carles I. Elma Sainz, ministre portaveu.
L'important
importante de evitar manipulaciones y conspiraciones que algunos usan para escribir una realidad paralela.
Y apelo a los grupos políticos para que esa ley de información desclasificada sea una realidad, para lo que estamos contando hoy no sea una excepción, sinó que sea la norma.
Justament continua el debat sobre aquesta llei de secrets oficials encallada al Congrés des de l'estiu. El govern espanyol vol que s'aprovi la seva, però el PNB també n'ha presentat una altra de menys restrictiva.
Més notícies. L'últim informe de l'asseguradora Aegon alerta d'un augment dels pacients que s'autodiagnostiquen a través de les xarxes socials o de la intel·ligència artificial. Gairebé el 70% asseguren que ho han fet alguna vegada.
L'estudi assegura que és un fenomen estès a totes les edats i recull testimonis de metges que expliquen com pacients han arribat a la seva consulta mostrant una captura de pantalla de TikTok o del ChatGPT. Sovint aquests pacients busquen en els metges algú que els recepti el que ha prescrit, un influenciador o un sistema d'intel·ligència artificial. En parlarem a partir de 3:15 amb l'excap de Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Joan Ramon Laporte.
Els guies turístics que operen a Barcelona es concentren aquest matí a partir de les 10 davant de la façana de la Passió de la Sagrada Família per protestar contra la implantació de la zona Bus 4.0.
És el nou sistema de gestió d'estacionament i parades dels autocars turístics de l'Ajuntament que va posar en marxa el 9 de febrer. La zona Bus 4.0 obliga els operadors d'autocars a gestionar un permís diari cada cop que fan una visita a la ciutat. També han de reservar els espais d'estacionament o de parada breu que vulguin fer servir durant el dia. El permís diari val 35 euros, la reserva dels llocs de parada breu en val 3 i cada operació de desencotxar i encotxar en val 5 i mig.
Anna Escura.
Els diners, però, no són el problema. Segons Lídia Santiago, presidenta de la PIT, ja els sembla bé pagar-los.
El que no ens sembla bé és que ens estan donant uns horaris impossibles, perquè potser et fan estar a la mateixa hora a la parada de la Casa de les Punxes que a la parada de la Sagrada Família, amb la qual no es pot fer, i ens està generant molts problemes. L'objectiu final seria que ampliessin les zones d'encotxe i de sincotxe, perquè el que estan creant són uns colls d'ampolla brutals.
A Catalunya hi ha més de 3.000 guies turístics. D'aquests, 600 pertanyen a la PIT i la GICAT. Anna Escura i Aixàs, per al matí de Catalunya Ràdio.
I tot i les crisis sanitàries, el sector carni ha augmentat la facturació un 7% aquest any a l'Estat.
Puja el consum de pollastre i porc, però baixa el de vedella i xai a causa, sobretot, de l'augment del preu d'aquestes carns. És una de les dades que deixa el Congrés del sector que s'està celebrant aquests dies a Lleida.
Anem fins allà, Júlia Albacar.
Un dels àmbits on més ha pujat la facturació és el de la carn fresca, un 8% derivat en part de l'augment dels preus. La carn que més s'apuja és la de la vedella, un 18%, mentre que el corder s'ha encarit un 10%. Este augment ha fet que molts consumidors optessin per carns més econòmiques, com el pollastre o el porc. Ho explica Josu Andrés Pérez, de la consultora Niel Scenic.
Nos hemos movido los españoles a consumir más el pollo y el cerdo. Son los dos tipos de producto que tienen un precio promedio más bajo y la suma de estos dos tipos de productos hacen casi la mitad del consumo que se hace de carne fresca en España.
Però el sector que més creix és el dels plats preparats càrnics, un 10%, sobretot a causa de l'augment de la demanda. El Congrés continuarà avui a la Llotja. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
I la cultura avui la comencem al Teatre Romea. Marta Viana.
On Joel Joan fa tots els papers de l'auca a Vanya, la versió de Simon Stephens, el clàssic de Chekhov. La versió catalana del muntatge està dirigida per Nelson Valente.
Marta Vives.
L'empresa que enfronta Joel Joan damunt de l'escenari no és gens fàcil, tot i que el més complicat de la nit ha estat haver d'aguantar un telèfon impertinent i que la funció s'aturés uns minuts per la indisposició d'una espectadora. L'actor fa una autèntica acrobàcia actoral damunt l'escenari, abordant sol els 8 personatges de l'oncle Vanya de Chekhov, fent-los dialogar entre ells sense caure en la bogeria i aconseguint identificar els diferents personatges a través de l'actitud i amb l'ajuda de diferents objectes. Joel Joan ja ens va advertir que era una obra exigent, no només per ell, sinó també pel públic.
És un repte pel públic, aquesta. O entra a jugar amb mi a veure l'impossible, o si es queda fora no té cap sentit, amb el qual a mi em sembla que és un projecte d'aquells que enriqueixen l'espectador.
Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara música. Vine, t'he escrit una cançó per curar les ferides.
Tu que sempre has estat la meva vitamina. Moltes gràcies, Ginesta i Miqui Núñez són els finalistes en la categoria de millor artista als Premis Enterroc. També reconeixeran Artur Blasco, Sílvia Pérez Cruz, Josep Carreras, Ignasi Terraza o Raquel García Tomàs. Amb Premis d'Honor i a la trajectòria Sopa de Cabra rebrà el Premi Enterroc d'Or i l'Exambusto el Premi Enterroc Estrella pels seus 40 anys de carrera.
Barcelona, Mar Ruiz. Alós a les categories d'artista revelació i folk, Ginesta a les categories de millor artista i millor cançó o Figaflaues, que opten a millor cançó i videoclip, són alguns dels noms destacats dintre els finalistes. Pel que fa als directes, hi ha
bandes que s'acomiaden com La Fúmiga i Oques Grasses. En llengua no catalana destaca Rosalia, en jazz Alba Pujals i en categories de clàssica Laura Ferrer o la Simfònica de la Cobla i Corda, entre d'altres. Els Premis Enderrocs s'entregaran en una gala doble a l'Auditori de Girona el 25 i el 26 de març. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio. I dos llibres. Avui surt a la venda La segona vida de Ginebra Bern, la nova novel·la d'Agnès Marquès, periodista i editora del Catalunya Nit d'aquesta casa.
Marquès va recollir ahir al vespre el Premi Ramon Llull per aquesta obra. El guardó el va entregar el president del Parlament, Josep Rull. L'acte va acabar amb una conversa entre l'autora i Elena García Melero, en què Marquès va destacar la importància de rebre aquest premi.
Pel nom que porta el Ramon Llull, per la importància que això té per la nostra llengua, pels noms d'altres autors que l'han guanyat, i també pel pes íntim, personal, no?, del que suposa al final de suma d'experiències al llarg de la vida, no?
I Albert Sánchez Piñol publica Després del naufragi, una novel·la d'aventures i alhora una faula política que fa una mirada al procés i als últims 20 anys de Catalunya.
El llibre és una seqüela de Moby Dick i comença on acaba aquest clàssic, amb el naufragi del vaixell Pequot per l'embestida de la gran balena blanca. L'obra tancaria el cicle, que va arrencar fa 14 anys, amb Victus, situada al 1714.
Es podria dir que literàriament el procés comença amb Victus i acaba amb Després del naufragi. Seria una interpretació. També tenim dret, no?, a veure els nostres esdeveniments històrics en clau literària, i no només política.
Al llibre que publica l'editorial Univers hi apareixen personatges que poden recordar polítics com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, i apareixen temes com el mal, que és la balena, o la lluita pel poder.
I els esports, Robert Prat.
El Newcastle és un dels dos rivals que li poden tocar al Barça. L'altre sortirà del PSG Mónaco, que juga a les 9, amb un gol d'avantatge pels de Luis Enrique. A les 9 també Madrid Benfica, amb un gol de renda pels madridistes. Seguirem aquesta jornada de Champions a l'app de Catalunya Ràdio i al 3CAT amb Sergi Andreu i l'anàlisi de Ricard Torquemada.
Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
Com a fervent defensora del VAR, entenc perfectament que decisions com la de no anul·lar el segon i decisiu gol del Girona a l'últim partit contra el Barça poden afectar la confiança dels aficionats en el sistema. El Comitè Tècnic d'Àrbitre reconeix que el VAR hauria d'haver avisat l'àrbitre perquè revisés la jugada, ja que a l'inici de l'acció hi ha una trepitjada a Condé que podia invalidar tota la jugada. Per això crec que és important no confondre l'eina amb el seu ús. El VAR ben aplicat continua sent un mecanisme útil per reduir errades greus. El problema no és el sistema en si, sinó qui l'utilitza. Si volem que el futbol sigui més just, cal exigir més rigor i responsabilitat als qui prenen les decisions. No renunciar a una tecnologia que, utilitzada correctament, pot millorar el joc.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 5 graus a l'Ametlla de Mar, amb boira, 10 graus a la ciutat de Barcelona, també amb boira als barris més marítims, i a Bolvir, a la Cerdanya, 1 grau sota 0, aquí amb un cel ben serè. Aquest serà el panorama del dia, amb cel serè a l'interior, temperatures altes que tornaran a arribar als 19-20 graus amb facilitat, segurament no pujaran tant com ahir, tot i que en alguns punts del Pla a Lleida podrien arribar als 22 o 23 graus, i en canvi a la costa es formaran bancs de boira. De fet, la boira s'ha format sobre el mar i en molts moments tocarà terra al litoral.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest creuer que imagines? A Viatges al Corte Inglés el tenim. Imagina navegar amb BNCL, despertar cada dia en un nou destí i gaudir l'experiència a bord amb un 50% de descompte. I recórrer Europa amb fins a 300 euros de descompte addicional. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Navega amb BNCL a Viatges al Corte Inglés. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Mercat de les Flors presenta El meu refugi galàctic, un espectacle de la companyia Azcona Tolosa per a tota la família. Tant els infants a partir de 5 anys com els adults se submergiran en una aventura en què construiran un refugi, desxifraran mapes i viuran aventures galàctiques. Del 7 al 22 de març, El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. I would swallow
bumblebees for you. La monumental Absalón Absalón arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Basada en la novel·la homònima de William Faulkner, Absalón Absalón narra l'ascens i la caiguda de la família Sadpan. Una història d'ambició, honor i venjança al cor del Mississippi. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Elton John també em porta.
No sé qui és. Sí.
No saps qui és, l'Elton John?
No, Elton John.
Home, és el que va cantar l'enterro de la Lady Di.
La Lady Di és morta?
Sí.
Ja,
va tenir l'accident amb aquell àrab.
Sí. Amb un àrab?
Sí.
La Lady Di?
Sí, noi.
Quin collons de món vivim? Ja ho sap la gent, tot això. Sí.
Va ser el mateix any que es va morir la Teresa de Calcuta.
Què dius? Com és que no es diu?
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A 9:15 obrirem l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio analitzant si es pot governar sense pressupostos. Buscarem la resposta amb l'economista Guillem López Casasnovas.
I després, entrevista amb l'exportaveu de Vox al Congrés, Macarena Olona, en plena setmana convulsa de l'extrema dreta espanyola.
A 10:45 parlarem dels Goya, que s'entreguen aquest dissabte a Barcelona. De moment, la pel·lícula Los Domingos arriba com a favorita a la gala.
I a les 11 entrevistarem Laurence Debré, biògrafa de Joan Carles I i qui va ajudar el rei emèrit a l'hora d'escriure el seu llibre de memòries Reconciliación.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir ens va cridar l'atenció l'obsessió de Federico Jiménez Los Santos per la salut cardiovascular del president Pedro Sánchez. Tot i que la Moncloa ha desmentit que Sánchez tingui qualsevol problema al cor, Los Santos insisteix.
Pedro Sánchez, el Begoño se está tratando del corazón en el Ramón y Cajal. Sí, y según hemos podido saber en este programa, gracias al trabajo de nuestro compañero Emilio Conde de San Teodoro Stuart...
Ah, si tenía la mano inglesa.
Pedro Sánchez... Ahora mismo se encuentra a las puertas de la muerte.
No.
Federico Moncloa es va dir que no.
Hi ha línies vermelles inclús per tu,
No, sí. Perdona. Otra cosa es que los medios de comunicación afines, también conocidos como el equipo de felación sincronizada, quieran ocultar la verdad para intentar agotar legislatura.
Moncloa diu que no li passa res, doncs no li passa res.
El problema, somemo...
No, a mí no em digui somemo,
Somamarracho,
sí.
Es que si Pedro Sánchez se muere, ¿qué morirá? ¿Quién se va a poner al frente del gobierno? ¿Óscar Gután? ¿Marichús, la hermana tonta de los morancos?
Que són en...
Cap a 12:15, més temes pendents.
Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
Per què febrer passa tan ràpid com si fora un ave València a Madrid? Perquè tots sabreu que la rapidesa entre València i Barcelona és una utopia. Així que aquest exemple no ens servia. M'encanta el segon mes de l'any, però sempre tinc la sensació que és el mes que més desapercebut passa. A part de que és la temporada en la que em faig gran, és una època on gaudim de fred i calor a parts iguals. És un mes on el cine celebra el seu dia gran, els Goya. Jo en celebrem l'amor o el desamor i també el Dia Mundial contra el càncer. Així que avui és un bon dia per reivindicar el mes de febrer. Per a mi, un dels millors de l'any.
I el segon, en Joan Foguet.
Hi ha un lloc on un es troba com a casa. Fa aquella oloreta. Ai, no hi ha gaires amanides, no hi ha kombucha ni res que rimi amb açaí. Però hi ha una adoració estranya per la carn picada fina de porc. Sí, nois, els Frankfurts. Són petites tavernes de les salxitxes amb cert aroma fumat. Aquelles barres de fusta, aquells tamborets... Aquells cambrers eterns. Cònic, Viena, Cambellès... Cada terra té el seu profeta. Jo tenia la Meca, el Frankfurt, la cabanya del carrer Bailén de Barcelona. I de gran el Falc ja el tenia a Pedralbes. Són una fàbrica de records, un castell pels sabors còmodes i avui pot ser un bon dia per fer-se un homenatge en forma de salchitxa i de canyeta i prendre't un Frankfurt.
Troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name.
out of bed. Mr. Coffee's dead. The morning's looking bright.
Morning's looking bright.
And your shrink ran off to Europe and didn't even write. And your husband wants to be a girl. Be glad there's one place in the world.